Ja som aquí, planetaris. Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. Avui és 13 de juny del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. I com ja sabreu, aquest programa, que és un gran efecte especial, aquesta meravellosa nau, doncs tenim un equip de luxe, que és el gran David Mairal, als controls de la nau. És un gran mestre, en David Mairal, sens dubte. I també tenim en Ferran Perica Ramos, l'expert en ficció nacional. I, lògicament, portant aquesta nau com pot, en Joan Boter, el comandant de la nau. Ferran, molt bona tarda, com estem?
Molt bé, aquí estem animats, amb ganes. Passa molta calor per aquesta d'avui.
Molta calor,
però agraïts de ser aquí novament als micròfons, davant dels micròfons de Ràdio Vallromanes, amb el 94.4 FM, sabent que, com sempre, doncs, comptem amb el suport d'aquesta audiència, dels nostres estimats planetaris, que no només ens segueixen a través de la ràdio, sinó que també ho fan via internet i via red social com Facebook i Twitter. Per tant, estem on fire.
Exactament, un programa que començarem ben on fire, perquè, com he dit ja una mica a l'entrada, i vam adelantar una mica la setmana passada, volíem parlar una mica del món dels efectes especials, un molt, molt interessant del món del cinema.
Un món molt interessant, però que sovint és força oblidat o que no se li dona segurament el mèrit que se li hauria de donar. I jo crec que per això podrem treure una mica en clar, no? És a dir, podrem aproximar-nos una mica més i posar la lupa sota aquest gran món dels efectes especials. Amb qui, Joan?
Doncs amb una persona molt especial, que és una de les persones que va fer néixer l'any 2004 una empresa que es diu Cúbica, que es dedica a molt bona part dels efectes especials d'aquest país i també inclús en produccions estrangeres. Estem parlant de Cesc Viensovas, que el tenim al telèfon. Bona tarda, Cesc.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs aquí estem. Moltes gràcies aquí a Planeta Cinema per facilitar-nos aquesta entrevista, i et volíem preguntar, doncs, per això, com va ser l'origen d'aquesta empresa d'efectes especials, o efectes visuals, millor dit, que és Cúbica?
Bueno, de fet, l'empresa com a tal sí que es va muntar en el 2004, però la trajectòria ve de molt més enrere. De fet, l'únic que va passar en aquell any és que tres persones que feia molts anys que ens dedicàvem a això, ara ja fa inclús alguna més de 20 anys, ens vam juntar i vam muntar la nostra pròpia marca. Però sí, hi ha una llarga trajectòria allà.
Una llarga trajectòria en què cada empresa segueix una mica una línia, una política, o si més no, una manera de treballar. Per tant, jo crec que seria interessant, Cesc, que ens poguessis compartir amb nosaltres una mica quina és la classe d'efectes visuals amb els que aposteu o treballeu a la vostra empresa.
De fet, qualsevol comanda que surti de qualsevol producció cinematogràfica, no tots els efectes són aquests efectes espectaculars que es veuen en les pel·lícules purament d'efectes. Moltes vegades hi ha coses que ni tan sols passen ni es veuen en les pel·lícules, i fins i tot són de pel·lícules de diguem més d'actor més que d'efectes. Hi ha un munt de feina molt diferent. No és només fer grans travestalls o fer criatures d'altres planetes o robots. A vegades doncs, pot ser tan sols ajudar que un actor, potser amb alguna seqüència que hagi de fer, sigui massa perillós, doncs decidim modificar-la digitalment perquè no hi hagi el perill per l'actor. Podria ser això, per exemple, un cas, i a vegades són efectes que no es veuen.
Jo, per exemple, recordo en el cas que hi ha a la pàgina web de Cúbica, que es poden veure algun dels efectes que heu treballat, i per exemple es pot veure una escena de Mentre duermes, que és amb un ascensor, lògicament, i això es fa, tu veus a la pantalla, lògicament, i et penses, lògicament, que es fa amb un ascensor de veritat, i no ni molt menys, es fa a través d'un croma. És a dir, que moltes vegades aquests efectes especials són molt sutils, no?
Sí, en aquest cas s'opta pels efectes visuals per fer aquesta seqüència perquè col·locar a dos actors més la càmera de cine, més l'operador de la càmera, més el de so, i tot dintre d'un ascensor no hi cap, i a més se li ha de posar la il·luminació perquè funcioni, tot això no hi cap en l'ascensor. Llavors s'opta per agafar quatre parets de fusta, amb un fondocrom al darrere, poder il·luminar des de fora tranquil·lament, la càmera està fora de l'ascensor i després doncs, ja es composa.
Quin tipus de col·laboració feu amb els membres de l'equip del rodatge? Hi ha diferents rols, no? Entenem que hi ha diferents rols dintre de l'equip. Ens es podria explicar una mica més, Cesc? Ens podries acostar quins són els diferents tipus de treball que hi ha dintre l'equip que feu possible aquests efectes?
De fet, és la col·laboració en el rodatge és molt important. És cert que realment la nostra feina, els efectes visuals, es fan un cop ja s'ha acabat tot el rodatge i inclús un cop ja s'ha muntat tot el material rodat, però és important l'assistència en el rodatge perquè allà, enmig d'un rodatge d'una pel·lícula, hi participa moltíssima gent i és molta gent, cadascú especialitzat en lo seu i aleshores, d'alguna manera, allà en el rodatge que els temps són molt apretats per temes de pressupost i per temes tècnics i per temes de tot, llavors és important que cadascú pugui opinar des del seu punt de vista a nivell tècnic i solucionar, inclús improvisar moltes vegades allà mateix en el rodatge perquè al final a la pel·lícula es aconsegueixi el que el director vol.
Quins són els efectes especials o efectes, millor dit, visuals que són més difícils de realitzar? Les textures potser que són més complicades a l'hora de recrear per infografia?
Jo crec que complicat avui en dia per als efectes visuals per cine el més important és l'hiperrealisme. Ha d'estar integrat, parlant de pel·lícules d'efectes visuals, no pel·lícules ni d'animació, és molt important el realisme i avui en dia l'hiperrealisme amb la informàtica s'ha arribat a un nivell realment molt alt. És complicat, hi ha coses que informàticament són més difícils de càlcul i això es nota donant el treball. Potser una de les parts més complicades són tot el tema quan intervenen temes de líquids, fluids i els càlculs de dinàmiques de fluids són càlculs molt complexes i això fa que totes les proves que fem, la resposta de l'ordinador per cada prova, igual la resposta és de 10 hores i això quan estàs en una producció gran amb 200 planos en una pel·lícula, si per cada plano, cada prova tens 10 hores, pues fa que es compliqui, més que res per això. Per lo demés, jo crec que avui en dia és igual, és imaginació el poder.
Un projecte, en tot cas, un tipus de feina que no deixa de ser creativa, segueix sent una feina artística, però que ens agradaria poder saber què és exactament el que coneixem o que podem conèixer com el tractament de color.
El tractament de color, de fet, és una part que és paral·lela als efectes visuals. Normalment el tractament de color no la fa la gent d'efectes visuals. Hi ha gent especialitzada en el color i és allà hi entra no tan sols... hi ha una part creativa, que és donar look a la pel·lícula, l'estètica que se li vol donar a la pel·lícula, i després hi ha una part tècnica que en els rodatges moltes vegades ja les condicions de llum van canviant doncs perquè a lo millor hi ha un diàleg i la càmera quan apunta amb un personatge s'està rodant a una hora i el sol està en un lloc i quan canvien la càmera i està parlant l'altre personatge a lo millor ha entrat un núvol i ha canviat totalment la llum. Llavors la part de correcció de color aquí és on s'han d'igualar tots els planos perquè la pel·lícula tingui continuïtat a part d'aquesta part creativa de donar-li aquest aspecte a tota la pel·lícula en general.
Quina és la feina que esteu més orgullosos del temps que porta Cúbica des de l'any 2004?
Doncs, no ho sé, la veritat és que no ho sé. Ens hem passat molt bé amb pràcticament totes les feines que hem fet i han funcionat bé, ens n'han parlat força en diaris i ens han fet bona crítica. La veritat és que ens hem passat bé amb totes. No sabria quina dir-te recordar com a feina destacable perquè realment totes han tingut coses bones.
I potser la més complicada que va resultar, que va ser més laboriosa a l'hora de fer?
Doncs complicada... Bueno, la veritat és que també una mica la resposta és similar, o sigui, totes tenen una part complicada i cada pel·lícula... Fa molts anys vam anar al rodatge per una pel·lícula, es deia Transsiberian, hi havia teníem que fer el xoc de dos trens xocant de cara i vam anar a Lituània a rodar tot això, es rodava Es van fer efectes per molts motius. Un està clar, perquè destrossar un tren pues no
és fàcil.
No és fàcil un tren, de veritat. Després hi havia un tema de que amb una sola via està prohibit posar dos trens. I llavors el que es va fer a Lituània es va gravar un dels dos trens i l'altre el generàvem amb 3D. La veritat és que amb una destrossa d'aquestes, encara que la seqüència no era molt llarga, amb una destrossa d'aquestes hi ha tantes coses que salten pels aires que al final acabes treballant amb potser hi hem invertit dos mesos amb un plano que no va durar més de 5 o 6 segons. Va ser laboriós. Sí. No sé, en aquest cas, en aquesta pel·lícula pues va ser això, però cada pel·lícula té el seu.
Quin creus, Cesc, que és potser el vostre treball que d'una manera més sutil, allò que parlàvem abans, a través de la sutilesa veu aconseguir fer d'aquest film un valor afegit? És a dir, que la sutilesa va ser una mica el fet més diferencial que va aconseguir elevar, diguéssim, la categoria o el nivell de la pel·lícula.
Això, la veritat és que no ho sé. Jo crec que una mica quan amb una pel·lícula s'encarreguen efectes visuals és per afegir un granet més a explicar aquesta història i no ho sé, si realment una pel·lícula sense aquests efectes especials que és caigut, no ho crec. En tot cas, ajuda una mica, però em sembla que amb una producció, una pel·lícula sencera i intervenen tantes coses i tants equips i que tothom posa la seva part, no crec que n'hi hagin alguna. Sí, inclús en pel·lícules que són purament defectes, o quan vam treballar per Eva, a la pel·lícula d'Eva, és la meitat són robots, bueno, hi ha molts robots, i és un tema important de la pel·lícula. Mentre dormes, per exemple, no és una pel·lícula d'efectes, i realment, si no hi haguessin hagut els efectes, pues, hi havia grans parts d'aquelles seqüències que no es podien explicar, perquè posar no sé, 10.000 escarbats a dintre un pis, si els intentes posar de veritat, abans que la càmera comenci a rodar ja s'han escampat tots i els has perdut. Són importants i realment, de fet, estem allà perquè ajuden.
Per això el dubte o una reflexió que jo faig és, creus que els efectes especials han de ser invisibles per l'espectador? És a dir, que no han de veure el truc, diguéssim, d'alguna manera?
Bueno, hi ha dos tipus d'efectes. Es podrien classificar en dos tipus d'efectes, els que són efectes visuals per donar espectacularitat a la pel·lícula, o bé com el cas d'Eva, de donar-li vida amb un gat robot, que això es queda molt clar que està fet, que està generat. Hi ha els altres efectes que des de fa molts anys se'ls diuen els efectes invisibles, que són o ajudes en el rodatge o perquè un senyor està penjat per poder fer l'acting i s'han de borrar tots els sistemes que l'aguanten, o que són tan importants com els altres. I la veritat és que a l'hora de fer, nosaltres disfrutem tant amb uns com en els altres. L'únic que amb uns no es veuen efectes i en l'altre queda molt evident. I per part del públic inclús et diria que impacten tant uns com els altres. El que passa és que els que són invisibles impacten potser inclús encara més quan veuen la descripció de la feina i veuen, ostres, això no me n'havia donat. També són importants, també hi calen.
Els efectes visuals, una feina necessària, un ingredient més d'aquesta gran sopa, que podríem dir, d'aquests films, que, com hem dit abans, és una mescla de diferents talents i de diferents rols, però que ens interessaria saber, Cesc, la teva opinió envers un tema que des d'aquí, des de Planeta Cinema, vam exposar als oients, que era una mica la sensació de que en els Goya, així com hi ha premi al millor actor o premi al millor actor de repartiment i assenyala qui és l'actor o l'actriu guanyadora, consideres que en el cas dels efectes visuals no s'hauria de fer tan genèric en quant a guanyador dels efectes visuals, sinó que hauria de ser per l'empresa Cúbica, per exemple?
És un tema delicat, és un tema que se n'ha parlat molt i jo suposo que no és un tema fàcil, també perquè és una categoria, o sigui, decidir quin actor o quin actriu pot assolir el premi és fàcil perquè és una persona que està fent una feina en concret, però és que en el cas dels efectes visuals en moltes pel·lícules hi participen a lo millor 6 empreses. I no poden pujar 6 empreses a recollir un premi. Llavors doncs es busca la figura del supervisor d'efectes visuals i que si hi ha 6 empreses n'hi ha una que es posa al capdavant de tots, en nom de tots. No hi ha escenari prou gran com perquè hi pugem tots.
Clar, lògicament. Et volia preguntar quins són els pròxims projectes de Cúbica, si ens pots adelantar alguna cosa.
Bueno, tenim... Hi ha un parell de produccions de cine que estan en marxa i de fet estem esperant, n'hi ha una que es començarà a rodar ara, aquest estiu. L'altra, de fet, hi ha una part que està rodada. Hi ha un tema aquest any, més que l'any anterior i més que l'anterior, és hi ha una crisi econòmica que el que està fent és que està parant moltes produccions de cine. Hi ha moltes produccions que estan tot el guió ja estudiat, que estan tots els pressupostos ja fets sobre la taula i inclús ja preproducció feta. I nosaltres tenim de dues pel·lícules preproducció feta amb models ja fets amb 3D, però que la producció està parada perquè encara falta una part de finançament. I en tenim dos que estan una mica així, que n'hi ha una que comença a rodar ara, pues suposo que estarà en breu, i de fet també anem fent col·laboracions amb altres pel·lícules de fora, que aquestes contínuament van... canadenques van sortint, són més petites, no és tot una pel·lícula sencera com les que acostumem a agafar aquí, però hi ha coses en marxa.
Jo per últim volia fer les últimes preguntes, era una mica en base a això, no? Els projectes petits que cada vegada sembla que van agafant més força, en el sentit de que aquelles grans produccions que disfrutàvem o veiem fa uns anys, mica en mica han estat minimitzades degut a la gran crisi econòmica que no descobrirem a dia d'avui, que és evident, es posa a manifest, però jo volia preguntar-vos si realment, suposo que heu notat la crisi com ho ha notat tothom, però si d'alguna manera heu notat que aquí a Espanya, concretament, a l'estat espanyol, s'han reduït molt aquestes propostes i s'ha prioritzat més aquell tipus de films en què no es necessiten tants efectes visuals, una mica per tancar més el pressupost.
Jo no sé si... Jo crec que no s'ha donat més... No ha donat més peu als films d'efectes, més peu a fer films d'actors més que d'efectes. La veritat és que de pel·lícules d'efectes en surten i moltes. I encara que no siguin d'efectes, avui en dia jo crec que... Jo inclús m'atreviria a dir que no el 90, sinó el 100% de les pel·lícules hi ha una part que passa digitalment, que s'arregla digitalment, i ja sense dir el color, que avui en dia em sembla que el color ja només es fa digital, però sempre hi ha algun tipus d'efecte. De fet, les pel·lícules hi són totes, el que passa és que totes estan molt tocades i totes estan allà intentant buscar recursos econòmics per tirar-les endavant, i això és... jo crec que ho notem tots, nosaltres ho notem perquè ara qualsevol pel·lícula, abans fèiem un pressupost, el presentàvem, en parlàvem, l'ajustàvem perquè potser no s'havia acabat de concretar certes parts de la pel·lícula. Avui en dia, perquè una pel·lícula tingui endavant, el pressupost els fas i els refàs 4 i 5 vegades a vegades. Però segueixen estant allà, la gent que es dedica a això no acaba de tirar la tovallola i vol seguir dedicant-se a això i es busca la manera de poder-ho fer, buscant altres sistemes d'inversió. Això ho trobo importantíssim, que es plantegin altres sistemes d'inversió, més com es fa fora, però no es tira la tovallola.
Doncs exactament, no tira mai la tovallola. Aquest és el missatge que lògicament també volem transmetre a Planeta Cinema, que espero que es puguin fer més produccions mica en mica gràcies a l'esforç de la gent, i gràcies a moltes gràcies sobretot per concedir-nos aquesta entrevista i per regalar-nos la vista amb aquests efectes visuals en totes aquestes pel·lícules com Mamà, com El final del camino, com En un lugar d'Àfrica, com Transsibèria, Mentre duermes, etc. Un llarg etc. i que ho seguireu fent. Així que moltes gràcies, Cesc.
Gràcies a vosaltres.
I aquí ha estat, doncs, aquesta gran aportació, sens dubte, de Cesc Bensoves parlant de, doncs, de la seva empresa Cúbica i dels efectes especials, que és una cosa que vam adelantar la setmana passada, que parlaríem sobre efectes especials, dit i fet.
Doncs molt bé. Doncs sí, em compara amb la paraula. Per tant, ens hem acostat a aquest món, a aquest aspecte que també forma part del cinema, també forma part, per tant, del món del set d'art, i que, com que sabeu, que tenim un viatge pendent amb vosaltres per parlar precisament d'això, del món del cinema, del món del set d'art, jo crec que és moment de posar-hi fil a l'agulla, Joan, i en aquest moment és quan jo miro un Daim Airal, ell està a punt, preparat per pitjar el botó, i és quan dic... Què dic, Joan?
No ho sé, no ho sé.
Què dic?
A veure, a veure.
Engeguem rectors.
Endavant les estrenes de la setmana.
Lo que tu diguis.
Simon en Danny Boyle hipnotitza els espectadors fins a portar-los a un estat de trans.
Simon, Jane McAvoy, un empleat d'una casa de subhastes, s'associa amb una banda criminal per robar una valuosa obra d'art. Però després de rebre un cop en el cap durant l'atracament, descobreix, al despertar-se, que no recorda on ha amagat el quadre. Quan ni les amenaces ni la tortura física aconsegueixen arrencar-li cap resposta, el cap de la banda, interpretat per Vincent Cassel, contracta a un hipnoterapeuta, Rosario Dawson, perquè Simon pugui recordar.
Voleu saber més de trans? Doncs abans de parlar d'aquest film, al tràiler. Així que...
Som-hi!
Dentro de mí. ¿Qué es?
Es un recuerdo.
¿Un recuerdo?
Un recuerdo de lo que hiciste.
Para conseguir el atraco perfecto.
¿Qué has hecho con el cuadro?
No puedo acordarme.
Tendrán que entrar en su mente.
¿Qué puedes lograr que haga?
Lo que sea.
Una película de Danny Boyle, director de Slumdog Millionaire.
¿Quieren matarme?
Llega un thriller inesperado e hipnótico.
Elizabeth, ya me acuerdo.
Trance, solo en cines.
Trance, la película de Danny Boyle, director de Slumdog Millionaire, Trainspotting, Tumba Abierta... 127 hores, etc. Un director amb una extensa trajectòria amb algunes pel·lícules dels més importants de les últimes dècades, de la millor dit, de l'última dècada, més aviat, i que avui ens porta la seva pròxima proposta, demà concretament, que es diu Trance. Aquesta proposta està molt dins el seu estil, que és un estil molt proper al videoclip, molt enèrgic, que converteix aquest viatge de trance en una experiència gairebé psicodèlica, bastant surrealista i sobretot molt addictiva. Jo personalment he pogut visualitzar aquesta pel·lícula i trobo que per situar una mica a l'espectador d'alguna manera ens pot recordar a certa manera aquesta pel·lícula a Origen de Christopher Nolan, però té una personalitat pròpia. És, com hem parlat, la història de Simon, que és un empleat d'una casa de subhastes, que, diguéssim, que decideix atemptar contra aquesta casa de subhastes i robar un quadre amb la col·laboració d'una banda criminal. Aquesta banda criminal l'ajuden a portar a terme aquest robatori, que surt bé, però en aquest robatori hi ha un petit problema, que és que ell rep un cop al cap, i amb aquest cop al cap, ell, que havia amagat el quadre, no sap on. Com que la banda s'enfada lògicament i el comença a torturar, doncs contracta els serveis d'una hipnoterapeuta, com hem parlat, com és el cas de Rosario Dawson, perquè pugui saber on ha amagat aquest quadre. Què és la hipnoterapia? La hipnoteràpia, doncs, és...
La teràpia basada en l'hipnosis.
Correctament. I doncs aquesta és la premissa de la pel·lícula, d'una pel·lícula que no desvetllarem gaire més perquè té molts girs, i que realment és una pel·lícula que sobretot a la primera hora està magníficament narrada, perquè el que acabo d'explicar passa a 15-20 minuts i sembla que estigui parlant de mitja pel·lícula. No, no, no. Bàsicament als primers minuts s'entén tot perfectament i és una pel·lícula que no avorreix, o sigui, i a la vegada no agòbia, però a partir de mitja pel·lícula jo sincerament trobo que se li acaben donant masses voltes, se li acaba sent massa rebuscada. És cert que arriba un punt que ja no saps si el que estàs veient és ell hipnotitzat, és o què estàs veient realment, si és mentida, si és veritat. I a través de tants girs, la veritat és que a mi m'ha descol·locat bastant al final la proposta. Al final, si em digueu exactament què ha passat, no sabia exactament què havia passat al final. I bueno, vaig tindre que, lògicament, parlar una mica amb els espectadors a veure què els havia semblat la proposta. Però teòricament, quan vaig acabar el visionat, vaig dir, he entès alguna cosa? Bé, són impressions meves, lògicament, no? Trobo que la pel·lícula està molt ben dirigida, com he dit. Té alguns excessos que trobo que, o unes coses de guió que són una mica prescindibles, i com he dit, té una primera hora molt bona i després crec que perd bastant. De totes maneres, jo li donaré un 5, 6 i mig a aquesta proposta de Trance, i crec que podreu passar una molt bona estona, que és una pel·lícula força interessant sobre un món que trobo molt interessant, com és la hipnoteràpia, que trobo que és un tema bastant interessant, però que diguéssim que és una pel·lícula d'escapisme, una pel·lícula de contrastos, però potser una pel·lícula més buida del que sembla. D'altres maneres, trobo que és un bon entreteniment, un 6,5 per aquest Trance, que per mi inspirava alguna cosa més, però que trobo que està molt bé. I sobretot destacaria el trio protagonista i Rosario Dawson, que fa l'hipnoterapeuta. Dit això, doncs el meu 6,5 per Trance.
Doncs molt bé, 6,5 queda reflexat Joan Boté en aquest Trance. I no, nosaltres realment aquí a la nau de Planeta Cinema no podem estar en Trance. Per què? Perquè hem de seguir amb els continguts que tenim avui,
que havies enllaçat,
que sempre, sempre n'hi ha, i els continguts passen ara mateix, doncs, per saber una mica més, perquè Roger Gual ens porta el plat exquisit de la setmana en un film, doncs, que té un nom força suggerent: Menú Degustació.
És un film ambientat al món de la cuina i aquest és el tràiler.
Anomenada 3 vegades la millor chef del món.
I el seu restaurant, Chacula, s'ha convertit en una mena de meca culinària.
Tanqueu el restaurant justament quan més èxit esteu tenint.
Ens han ofert un restaurant a Tòquio.
Si em pensava que no vindries.
Tu no volies estar amb la persona que em vaig convertir. I jo no sé què
creia. L'important, encara que sembli impossible, és que quan s'ajunten les dues emocions és com funciona. A divine
Beatles baseline and a big old I'm alone now. And I still don't feel in control of my life. Pound for pound, like Curry waits in the final round. We'll hold on to each other so we don't fall down.
You know, there's nothing more precious than freedom. If you can be free with somebody by your side. What I think you're after. Just one kiss, I will whisk you away to an angel's often dread. We'll paint this planet red.
Menú degustació, un dels plats de la setmana.
Plats forts.
Plats forts. Bueno, és un dels plats menys més saborosos de la setmana, perquè jo crec que és una pel·lícula que quan acaba el visionat dóna ganes de menjar.
Sabrosos, però en tot cas, es paeix bé?
Jo crec que sí, que es paeix força bé. A mi m'ha sorprès bastant gratament la proposta de Roger Gual. La veritat és que trobo que compleix el seu propòsit, que és que a l'acabar el cine et doni gana, que hagi plat una bona estona, que hagi rigut i que hagi sentit com que durant hora i mitja escassa que dura la pel·lícula dinis en un restaurant tipus el Bulli, tipus el Celler de Can Roca, o en aquest cas amb la pel·lícula que és el Chacula. Bé, doncs aquesta una mica la sensació. Lògicament no pots provar exactament tot el que menja els personatges de la pel·lícula, però bé, encara el cinema en 4 dimensions o en 5 no s'ha inventat encara, bueno, en 5 dimensions. Trobo que, com dic, és una pel·lícula que compleix el seu requisit, que és una comèdia coral amb repartiment internacional, un repartiment que inclueix a Finola Flanagan, que podem veure, vam poder veure fent de Eloís a la sèrie Perdidos, la sèrie Lost, també Stephen Rea, un famós actor de Hollywood, i altres actors com Vicent Andongo, com Clàudia Bassols, com Jean Cornet, com Mara Torné, amb un paper bastant sorprenent i que trobo que és el seu paper millor que l'he vist fins ara, amb un paper còmic que la veritat és que és una revelació, i amb un paper secundari a més d'aquells que roben escenes, i com he dit, amb altres col·laboracions diguéssim famoses que posen una mica la cirera, aquest pastís una mica que és menú degustació, que jo donaré també un 6. Trobo que és una proposta, una comèdia coral molt agradable i que aquí des del Planeta Cinema avui no us podem facilitar lògicament no us podem facilitar el que vam treballar o l'equip d'aquest programa va buscar una mica el dilluns al GMA Girona en el passe de la pel·lícula i les posteriors entrevistes, però no volia només que agrair perquè l'equip del programa va compartir una estona amb els seus responsables de l'equip i també amb professionals dels medis, dels quals vull agrair, començant per Maria Mar Gallardo, de Cinema Lights, David Cantó, de Ràdio Igualada, i també els companys de la web La Gran Evasió. Dit això, i donat aquest agraïment, us volia explicar una mica el parc que Clàudia Bassols ens explica, entre altres coses, que ella, el seu personatge, és una escriptora i que havia treballat d'una manera fent un diari del personatge com si ella fos el personatge. I a més, una de les maneres en què ella es prepara el personatge és a través d'un playlist a l'Spotify i escolta d'alguna manera la música que escoltaria el personatge. És una de les maneres que té ella de treballar i que bé, esperem aquí des del Planeta Cinema que totes aquestes informacions vers la pel·lícula doncs, us puguin arribar pròximament. Però aquesta és una de les curiositats que l'equip del programa de Planeta Cinema 2.0 va poder copsar al Cinema Girona gràcies al elenc de la pel·lícula, que va estar molt simpàtic, va ser un plaer compartir aquell matí parlant sobre el film i després del visionat d'aquesta pel·lícula, i un 6 per una comèdia coral que, si voleu sortir del sonisme del cine amb un bon somriure, és la vostra proposta. Què descartaria? Jo diré que hi ha algun cameo que altre que tot i que és molt fugaç, jo hagués prescindit. Ja els que veieu la pel·lícula, bé, ja suposo que ja podreu adivinar per les meus gustos, les meves fòbies, diguéssim, que és el que trobo que és prescindible. Ho deixarem en l'aire. Dit així, un 6 per la pel·lícula.
Doncs molt bé. Doncs 5 i mig a Trance, 6 i mig. No,
6 i mig a Trance.
6 i mig a Trance, ja pensava que havies dit 5 i mig. 6 i mig.
6 i mig.
Ah, molt bé.
Sí.
Ja m'estranyava que havies parlat força bé i he dit, ostres, que estrany, no?
Sí.
6 i mig per Trance i també 6 i mig...
Sí, un 6 i mig, més o menys.
Has de definir, Joan, 6 o 6 i mig?
6.
Vinga, doncs 6.
6, perquè realment la feina de direcció de Danny Boyle té un plus.
Doncs 6, per aquest menú degustació, que sembla que en Joan va convèncer i que el va deixar doncs, força atapeït.
Sí, sens dubte. Va complir el seu propòsit, va riure bastant, inclús més que segons quines comèdies nord-americanes. Em va sorprendre molt gratament i això és el que un busca l'anar al cine.
Jo també vaig riure bastant, o estic rient bastant amb el pentinat que porta avui el Joan, però això és un altre tema, ja hi entraré més tard, perquè ara és moment de rebre homenatge doncs, a una figura que ens va deixar recentment i que des d'aquí, com sempre, Planeta Cinema, ens volem recordar. Avui, com ho farem? Doncs a través d'una banda sonora original, que quina és, Joan? I a qui fem referència?
Doncs fem referència a Elías Querejeta, el famós productor de cine, i ho farem amb la cançó de la banda sonora d'una de les seves pel·lícules que va produir, Cria Cuervos, i el tema de la pel·lícula, que és el va cantar Janet, i es diu ¿Por qué te vas?
te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Què te vas? El tema d'Elías Querejeta. Bé, autònicament, el tema de Janet dedicat a Elías Querejeta, el productor de cinema que va començar jugant a primera divisió a la Real Societat entre 1953 i el 59, però després, curiosament, es va decantar per al cinema. A l'any 1961 va fer el seu primer curtmetratge al costat d'Antonio Ezeiza i a partir d'aquí, dos anys més tard, al 63, va crear la seva productora de cine i es va dedicar pràcticament completament a la producció. Pel·lícules com 33 dies de Carlos Saura va ser la de pel·lícula que ha quedat última i inclosa de la seva no acabada pòstuma de la seva producció, que on Antonio Banderas anava a protagonitzar, i esperem que segueix la producció, el pintor Pablo Picasso. Però bé, la seva carrera és molt més llarga, perquè a part de títols, altres títols de Carlos Saura tan mítics com és La caza o Cria cuervos, també l'hem pogut veure a la seva producció amb pel·lícules de Víctor Erice com L'espíritu de la colmena, de Manuel Gutiérrez Aragó com Parla Mudita, el Pascual Duarte de Ricardo Franco o el Tasio i les 27 hores de Moncho Armendáriz. A més, tots coneixem, a més, està ara mateix en cartellera la seva filla, Gracia Querejeta, doncs, a part de que va escriure el llargmetratge del seu debut, doncs, ara mateix està en una altra pel·lícula en cartell, que lògicament recordarem la seva trajectòria amb pel·lícules com Siete meses d'un viar francès, etc. Als anys 90 va produir pel·lícules també mítiques com Històries del Cronen i el seu últim gran hit, Les Unes al Sol, Les Unes al Sol, que dir d'aquesta pel·lícula que jo crec que ja és una obra mestra del nostre cine, ja ha passat uns quants anys, jo crec que ja té la categoria d'obra mestra del nostre cine. Descansi en pau, Gracia Querejeta, i és una llàstima realment un dels grans productors del cine, una persona que a més d'invertir en el cine, estimava el cine, i per això sortien pel·lícules com aquesta. No, no era un productor d'aquests que miren els números i fan operacions matemàtiques, no, era algú que realment estimava el cinema i volia fer coses, volia fer art, més que indústria. Dit això, esperem que molts productors segueixin l'exemple de Gracia Querejeta i descansi en pau. Dit això, doncs ara toca la secció per premiar una mica les notícies, no?
Sí, perquè com sempre valorem les notícies en positiu, en clau no tan positiva, i per això ens toca jutjar una mica, en funció, com sempre, de la nostra opinió, de l'opinió aquí de Nau de Planeta Cinema, en aquesta secció que coneixem el nom de la secció dels Oscars. Amb un Oscar. A3 Media fitxa a Warner Bros. I és que A3 Media Televisió ha tancat un acord amb Warner pel qual els canals del grup obtenen els drets d'emissió de tots els llargmetratges estrenats en sales en els anys 2012, 2013 i 2014, així com dels millors títols del seu ampli catàleg de films. També, gràcies a aquest acord, el grup A3 Media estrenarà en exclusiva 4 sèries cada any. És a dir, que déu-n'hi-do aquest acord potent entre A3 Media i Warner Bros. Amb dos Oscars,
Michael Mann s'apunta a la ciència-ficció. Abans d'ahir va començar a Los Angeles la producció de Cyber, com a títol provisional de la nova pel·lícula de Michael Mann, director, d'entre altres, de Enemigos Públicos, que el propi director ha coescrit al costat de Morgan Davis-Fell. Es desconeixen detalls argumentals sobre Cyber, tot i que sembla que es tractarà un thriller a la línia de Heat que involucrarà atacs i robatoris cibernètics. Un rodatge del qual es farà entre Estats Units i Xina.
Coproducció.
Coproducció, sumant-se al carro de les produccions de Hollywood que intenten penetrar en la taquilla del gegant asiàtic. El repartiment confirmat fins ara és conegut per estar compost per Chris Hemsworth, que és l'actor que interpreta a Thor a les pel·lícules de Thor, Viola Davis, Wei Tang i Lei Bungwan, tots dos vistos a la pel·lícula de Seu i Peligro d'Ang Lee, que seran una mica la quota oriental.
Exacte, és a dir, que fan un 50-50 amb l'actual marit d'Elsa Pataki, Chris Hemsworth, i també juntament doncs, amb aquest parell d'actors asiàtics que donaran sentit a aquesta coproducció.
Amb tres Oscars.
John Malkovich salva una vida. Una notícia que, tot i no ser de cine, ha transcendit per estar protagonitzada pel famós actor de Hollywood i, a més, una notícia positiva. Dissabte passat la nit, Malkovich va presenciar com un home de 77 anys anomenat Jim Walpole, que passejava al costat de la seva parella, ensopegava amb un andami i queia al terra. Després de colpejar-se amb una peça metàl·lica, l'ancià va començar a sagnar abundantment pel coll. Molt poc va trigar l'actor acudint la seva ajuda, assistint-lo i tapant-li la ferida per evitar que es desangrés. Amb l'ajuda de la seva bufanda i del restaurador Ben Quinn, propietari del restaurant en el que havia sopat la parella d'ancians, Malkovich va aconseguir parar l'hemorràgia fins que van arribar les pertinents assistències mèdiques. Walpole va ser traslladat a l'hospital, on va rebre 10 punts de sutura abans de ser donat d'alta. L'esposa, la dona, va agrair personalment, de manera reiterada, a l'actor per aquest gran gest.
Sens dubte, un gran gest que diu molt sobre John Malkovich, i jo crec que un dia seria també pertinent parlar a moltes coses que fan de manera altruista les estrelles de Hollywood, perquè de vegades sabem les seves filies, les seves fòbies moltes vegades.
Sí, però la seva cara negativa, no? Sí. La que ens mostren, com vam dir fins fa poc de Iron Man i concretament de Robert Downey Jr. Doncs crec que també és bo que la gent sàpiga els aspectes positius de la personalitat d'aquests actors, que moltes vegades s'entenen com a divos o que els entenem d'una manera que van una mica de superiors, que també n'hi ha, que van així, però també crec que igual que es comenten i critiquem les coses negatives, hem de fer el propi amb les que són valors positius que s'han de transmetre i que crec que en el cas de Malkovich doncs val la pena que la gent ho pugui saber, que estigui sota coneixement de la gent.
Dit això, jo crec que és hora de passar una mica a la secció del continent asiàtic per fer una mica de 5 cèntims sobre l'actualitat del continent asiàtic, bàsicament,
sí,
que hem parlat abans.
Una secció que ja va sent habitual al Planeta Cinema, que avui no en volem prescindir, lògicament, i és aquesta secció que des d'aquí anomenem Xiang Hollywood.
I en aquesta secció que parlem del continent asiàtic hem de parlar, a part de la proposta que hem comentat abans de la pel·lícula de Michael Mann, que serà una, també una coproducció amb Xina, i que, com estem parlant últimament, és el nou mercat, el nou lloc de producció, també hem de destacar, lògicament, un fet que en aquest país les pel·lícules asiàtiques arriben molt poc. És a dir, que estem a una mitja de que arriben molt poques pel·lícules a l'any, poden arribar 2-3 pel·lícules a l'any del continent asiàtic, quan realment la seva producció és tan i tan gran. Llavors, per lo vist, tenim un mercat força hermètic, i són unes dades, no?, que hem pogut recollir des de Planeta Cinema i també d'alguna manera copsar, no?, perquè realment quantes pel·lícules asiàtiques s'han estrenat des de que ha començat Planeta Cinema? Una altra vegada? Sí, cap.
No sabria dir.
No, és que la resposta és cap. És el
és
que hi ha...
És una realitat. No podem anar en contra de la història en aquest sentit. Per tant, hem de dir sempre la situació com és. Ni més ni menys,
sí.
Com és. Aleshores, no trobem cap proposta asiàtica en aquest sentit, fent referència a aquest aspecte que comentes, però jo crec que, mica en mica, aniran guanyant quota de protagonisme de manera progressiva.
Jo crec que sí. D'entrada, tenim la primera coproducció amb Espanya, que és The Pink Side of China, dirigida per Ivan Peña, que ara mateix està a Pequín, començant la producció i ultimant els preparatius per començar a rodar aquest estiu. I aquesta serà la primera coproducció que farà Espanya amb Xina. I a més, tenim a finals d'any, si no m'equivoco, una de les pel·lícules del Festival de Cannes que ha comprat Golden, que és The Taos of Chin, del director Jan Shankar. Doncs aquesta proposta segurament arribarà a l'haver rebut premi a Cannes, i normalment per això moltes vegades diem que serveixen els premis, perquè aquestes pel·lícules que d'una altra manera no arribarien puguin arribar a les grans pantalles. Però lògicament no serà a finals d'any, si no m'equivoco.
La veritat és que Ivan Peña, el director d'aquí, director català i que treballa a Xina, doncs té una difícil missió o una responsabilitat, podríem dir, perquè serà una mica l'encarregat d'obrir la llauna en aquesta col·laboració entre Espanya i Xina. Per tant, té sota les seves espatlles una gran responsabilitat, però alhora pot obrir un gran precedent, perquè si Ivan Peña és capaç de tirar endavant amb una gran direcció aquesta proposta, pot ser que després d'aquesta col·laboració n'apareguin de moltes més. I mica en mica Espanya també vagi posant la vista al continent asiàtic. Per tant, Ivan Peña, que vulgui o no vulgui, ara mateix ja és història del cinema espanyol.
Sí. I bé, dit aquest anàlisi que seguirem del continent asiàtic, fet aquesta petita ullada, jo crec que és hora de, com diríem, Ferran Periques, perquè avui està tirant-me polletes també, avui el tenim també molt trapella. Va, digue-ho, lamentable i tot el que vulguis.
No, doncs és el moment, aquell gran moment del programa en el qual el Joan Boté, comandant de la nau, ens deleita amb aquella imitació, per dir-ho d'alguna manera, en què pretén fer-se passar pel Marlon Mando del Padrino, i que és aquella secció que dient que es diu
La família del Facebook.
Avui he de reconèixer que no sé ben bé què he fet avui, perquè no ni semblava el que feia jo habitualment.
Tens raó, és que si et pentinessis n'hi ha la cosa millor. Ai, no, que no deies això, perdona. Anem a dir, en fi, anem a avançar, deixa'm concentrar-me, ara sí, visualitzo micro, i és el moment de dir als nostres estimats planetaris, als nostres oients, a la nostra audiència, com poden participar a través de la tecnologia 2.0 i concretament de la red social Facebook d'aquesta secció, de la secció en què oient i locutor d'aquí del programa que es posen en contacte i s'aproven més que mai. Si tu tens Facebook, tu, Joan, tens Facebook?
Sí, tinc Facebook.
És molt senzill. Podem dir a la gent com ho pot fer. Entres al Facebook, buscador del Facebook. Cliques i sense més contemplacions, posa Planeta Cinema 2.0. És allà on trobaràs la pàgina del programa, la qual hauràs de clicar a fer-te fan o m'agrada per poder accedir als continguts d'aquesta pàgina del programa. I precisament en allà, els oients, els seguidors d'aquest programa Planeta Cinema 2.0 podran estar corrent de tots els continguts dels programes que parlem setmana rere setmana, però és que a més hi ha un detall molt important, que és que podran respondre correctament, esperem, a les preguntes que l'equip del programa, tant tu com en David Mairal com un servidor, els hi plantegem, i si encerten aquestes preguntes poden optar a guanyar una entrada doble per anar de dilluns a divendres gratis al cinema, als cinemes Ocina. Amb Ocina, la cadena de cinemes amb cinemes dins i fora de Catalunya, que ofereix el millor servei, la nova tecnologia 3D, amabilitat, refresc, llaminadures, crispetes, tot al millor preu. I ara, perquè no puguis dir que no pots anar al cinema per la crisi, ara, a més, amb packs anticrisis perquè pugui anar tota la família els caps de setmana, que és quan més pica la butxaca, quan més costa poder veure una pel·lícula o un film com s'ha de veure en pantalla gran, amb un bon seient, còmode, amb les teves crispetes, amb el teu refresc. Això és viure al cinema i, per tant, no tens excusa per no contestar a la pregunta d'aquí, de Planeta Cinema, i optar automàticament a guanyar una de les entrades dobles que ens ofereixen els amics de cinemes
Ocina.
Doncs gràcies, Ocina, per aquesta sponsorització, per aquest patrocini de Planeta Cinema 2.0, i sempre, com sempre, de la mà d'Ocina, us convideu a que entreu del Facebook a Planeta Cinema 2.0 i que formeu part d'aquesta comunitat que dia rere dia va creixent.
I gràcies a Ocina per...
De la mà d'Ocina, i donant-li les gràcies, com sempre, als amics de Cinemes Ocina, passem a una secció marca de la casa, aquella secció que tant ens agrada, que tant ens fa trempar, que tant ens agrada la banda sonora, la música d'introducció, perquè viatgem directament, ràpidament i sense més preàmbuls, aquella secció que us agrada, sí, aquella secció que es diu El racó de les sèries. I amb aquesta melodia, amb aquest track de Juego de Tronos...
Que ha acabat quarta temporada... Tercera.
Ha acabat tercera temporada, i que tant us ha agradat, pel que ens comenteu, no pot ser una altra. Jo crec que vam fer, o en aquest cas en Joan, va fer una gran elecció de la música d'obertura d'aquesta secció, perquè... Què tenim avui, Joan?
Doncs avui, d'entrada, comentarem, lògicament, que ha acabat la tercera temporada de Juego de Tronos, farem un... i que doncs,
s'està tercera... preparant ja una quarta,
s'està preparant una quarta, que aquesta sèrie que ja s'ha convertit en la segona sèrie més vista de la cadena per cable HBO després de Los Soprano, i dir que aquesta tercera temporada, que va adaptar la meitat de la tercera novel·la de la saga de Canción de Hielo y Fuego, adaptarà a la seva quarta temporada la segona meitat, perquè realment són llibres molt voluminosos i que realment estan portant bastant de corcoll a la gent que està adaptant de la sèrie, perquè l'escriptor encara no ha acabat el final i molts temen de que pugui acabar la sèrie inconclusa sense saber el final, que diguéssim la sèrie s'adalanti als llibres. I a més tenim clar el problema lògicament de que clar, els actors més joves, diguéssim, estan creixent massa, com és quan va passar, per exemple, en el cas de Lost, el personatge de Walt.
Sí, que
se'l comença a canviar la veu i que realment, si la sèrie segons passen, segons diversos mesos, això es nota. Són coses que, bé, anirem parlant, però ara anem a parlar una mica de producció més nacional.
Una sèrie, per dir-ho d'alguna manera, que jo crec que ha marcat un abans i un després també aquí a Espanya. Una sèrie molt seguida aquí a Espanya, molt seguida. No es pot equiparar, lògicament, el seguiment que va tenir el seu dia Perdidos, Lost, ni molt menys, perquè jo crec que Lost va ser realment la sèrie que més impacte va tenir aquí a l'estat espanyol.
És similar, el que passa és que però, és un públic més adult.
Però jo diria que aquest Juego de Tronos és una sèrie més madura, en el sentit que segurament té una quota de seguiment molt més gran per part del públic adult, no tan jove, segurament, i que realment ha aconseguit atrapar l'audiència que l'ha seguit amb assiduïtat, amb continuïtat, i que a través, per què no dir-ho, de pàgines webs que ja coneixem, com pel·lícules, sèries Yonkies, entre altres, Joan, no podem obviar, webs que es poden consultar, per tant, si no les han tancat, deu ser per alguna raó, i dir que hi ha l'opció de mirar-ho per allà, també. Jo ho deixo allà. Molta gent ho fa, els preus, l'economia no està a partir de coets, és una manera de veure-ho gratuïtament.
30 euros costa un DVD, no?
Dit això, una de les sèries amb més seguiment per part d'aquest tipus de webs que tant agraden a la societat espanyola. Dit això, viatgem directament a la part nacional, on avui, Joan, portem una nova proposta. Portem una nova proposta, per què? Doncs perquè hem de dir que un actor marca de la casa o que amb molta bona relació amb Telecinco, com és Antonio Resines...
Of course, sí.
Protagonitzarà juntament amb l'actriu Maria Barranco una nova comèdia a Telecinco. Una comèdia que de moment trobem amb el nom de He visto un ángel.
He visto un ángel.
Sí. I és que Antonio Resines donarà vida a dos bessons idèntics, un sacerdot i un altre constructor corrupte, que després d'un accident de tràfic, el constructor corrupte suplantarà l'identitat del sacerdot.
Jo només diré una cosa, no he vist la sèrie, però pensava que el tema dels bessons estava superat. Però
doncs segueix, és un tema recurrent, i la sèrie planteja una sèrie de preguntes. Què succeeix quan tot el món pensa que algú és qui no és? Com actua un constructor corrupte i immoral quan assumeix el paper d'un sacerdot de barri? Aquestes són les preguntes, doncs, que articula la trama principal de He visto un ángel, la nova sèrie d'humor de Telecinco, que sota la direcció de Fernando Colomo, un dels realitzadors de comèdia més destacats del nostre país, començarà, doncs, a rodar-se a finals del mes de juny, amb atenció perquè pot ser que sonin algun dels noms d'aquest repartiment, Joan, molta atenció.
A veure.
Maria Barranco.
Sí, bueno, ja l'has dit.
Antonio Resines.
Sí.
Enrique Villén.
Sí.
Julieta Serrano.
Sí.
Lilian Caro. Miguel Rellán.
Ah, sí, sí.
I Jordi Vilches.
Ah!
És a dir, que el convidat de Planeta Cinema, el català Jordi Vilches, també formarà part d'aquesta proposta després d'actuar amb Fernando Colomo.
A la banda Picasso.
A la banda Picasso, per tant, torna a repetir. Un Jordi Vilches que, doncs, el vam veure a Crampa, que el vam poder seguir a Spanish Movie, i que, en el cas de Jordi Vilches, encarnarà a un jove cura, novell,
sí,
que serà un gran admirador del Padre Ángel. Per tant,
ui, mare, quin perill.
Sí, farà una trama molt divertida, o promet ser una trama molt divertida, el personatge que interpretarà Jordi Vilches, amb consonància i convivència amb el que interpretarà Antonio Resines.
Jo recordo que vaig veure a Jordi Vilches i a Antonio Resines en una pel·lícula que es deia Dos tipos duros, a la nena Naya, i recordo que feien un tàndem molt divertit. Així que veurem. De moment, amb aquest repartiment, pot ser la cosa força interessant.
I és que Telecinco, d'alguna manera, pretén seguir una mica l'èxit en quant a ficcions televisives dels últims anys. Recordem, doncs, que van començar una mica a marcar una sèrie de sèries de comèdia amb tocs diferencials, com per exemple amb Los Serrano. També van ser protagonistes amb Siete Vides, van fer el propi amb Aida, i també, darrerament, ho han fet amb La Casa Vecina. Per tant, volen apostar per la comèdia, volen aconseguir la fórmula d'èxit, i ho faran amb aquest He visto un ángel, amb Maria Barranco i Antonio Resines protagonitzant aquesta nova ficció de Telecinco. I dit això, jo crec que podem donar per finalitzar aquest Planeta Cinema. Se'ns acaba el combustible, per tant hem de fer l'aterratge d'emergència, però no sense abans recordar-vos que teniu una cita amb aquest programa en Planeta Cinema 2.0, el 94.4 FM de Ràdio Vallromanes, al Facebook, al Twitter i a les redes socials, i us convidem amb una salutació del mestre David Mairal, de Joan Moté i d'un servidor Ferran Periques, que us desitgen bon cap de setmana i fins la setmana que ve, planetaris!
Adeu, planetaris! Adeu!
Adeu!